Bé, tranquils que seré molt breu. A veure, com a economistes, uns quants punts que voldria ressaltar, alguns s'han dit. De fet, s'han vist posicions dispars, i això em recorda aquella situació en què estava el Gorbachev, que deia que tenia 100 assessors, no tots economistes, també hi havia enginyers, i que sabia que un d'ells tenia raó, però no sabia qui era. I efectivament, tal com va anar la seva vida, és evident que no el va trobar, qui era aquest. No? Bé, per tant, això forma part una mica de la situació amb la qual estem, però jo penso que això no és tan així, francament. Jo penso que avui s'ha exposat, i malgrat hi ha alguns punts de vista, però hi ha alguns temes que són força clars i que podríem arribar a un cert consens fàcil. Per exemple, la reforma fiscal i creixement no tenen res a veure, efectivament. La reforma fiscal, de fet, l'autèntica reforma fiscal seria aquella que ens permetés tenir una relació d'ingressos tributaris en relació al PIB com a mínim similar al que tenen els nostres socis europeus. Perquè si la pressió fiscal es pot discutir, el que no es pot discutir gens és que recaptem uns 7-8 punts menys que la Comunitat Econòmica Europea, i per tant aquest és un tema que posem els tipus que posem, té un problema específic molt gran. Aquesta seria l'autèntica reforma fiscal. Una reforma fiscal on els tipus efectius acaben siguent, diguem-ne, beneficiats o privilegiats per les grans empreses, un tipus efectius molt lluny del tipus nominal, és obvi que no és una reforma fiscal tal com hauria de ser. Efectivament, com molt bé ha dit el professor Guillem López Casasnovas, les grans empreses són qui tenen els tipus efectius més baixos, perquè es beneficien de les polítiques d'ajut, de les polítiques fiscals, que realment no, les pimes no tenen possibilitat d'arribar-hi. Per tant, és una reforma fiscal que des d'aquest punt de vista no seria admissible. És que, de fet, estem parlant d'una reforma fiscal que està condicionada perquè no existeix política fiscal. Tot aquell entorn on hi hagi una inseguretat jurídica com la que hi ha amb això, que canvien les bases amb les quals les empreses han pres decisions, les canvien amb efectes retroactius, o bé les inspeccions, no saps mai com acabaran, vol dir que no hi ha política fiscal. La reforma, la política, si canvien uns acords que afecten les decisions d'inversió i a més els canvien amb efectes d'alguns retroactius, efectivament no es pot dir que hi hagi política fiscal. En canvi, hi ha molta elusió fiscal. De fet, hem de reconèixer que el Juncker de Luxemburg amb això no ens ajuda gaire, no? És a dir, no ens podem queixar en el sentit de dir que hi ha formes legals de pagar menys. Qui les pot aplicar? Home, doncs qui té capacitat. Tampoc seria un element que la reforma toca. I finalment, una cosa que ha apuntat el Guillem, que jo penso que és molt important també, és aquell tipus d'accions que el que fan és, diguem-ne, desincentivar el consum innecessari. I, per exemple, aquí tenim una experiència molt viscuda, que és l'euro per recepta, que, bé, doncs, se la van carregar per raons que siguin, malgrat tot era un element que, independentment de l'ingrés, que no era aquest, era obvi que racionalitzava el consum farmacèutic. Bé, així es podien parlar molt. Jo vull acabar per dir, no sé si aconseguiré donar un cert to positiu a tot plegat, perquè jo penso que estem ara en una situació, diguem-ne, inversa a la que hem viscut durant molts anys. Durant molts anys, fins al 2008, vàrem anar vivint molt bé, francament, i anàvem creant uns desequilibris espectaculars. Desequilibris per balança compte corrent, desequilibris de deute públic, d'endeutament, però vivíem la mar de bé. Francament, era una situació una mica insòlita. Com més malament fèiem les coses, més bé vivíem, fins que la cosa va patar. Jo diria que en aquests moments estem en una situació diferent. És a dir, estem corregint alguns equilibris, estem incrementant la productivitat del nostre sistema, estem incrementant el dèficit fins a reduir la balança comercial, però encara no vivim bé, o no vivim tan bé. Però d'alguna manera o altra, jo voldria dir que n'estic convençut que hi arribarem. No sé si convivíem a l'època daurada, però ens hi acostarem. I ho dic ara, i amb això acabo, recollint l'experiència d'aquests 4 rounds que he fet com a degà del col·legi a cada una de les 4 seus territorials, Barcelona, Tarragona i Girona, on a cada una d'elles s'hi han exposat experiències empresarials concretes. I és absolutament encomiable el que està fent el sector industrial d'aquest país. És encomiable. També ho està fent el sector turístic, no dic que no. I el sector de la recerca, òbviament. Inclús el sector educatiu, també. però el sector industrial s'exhibeixen uns actius que francament jo tinc la impressió de que si continuem aquest procés, no dic que arribem als anys daurats, però ens hi acostarem, no? I finalment només una cosa, contestant a la pregunta que feies, que sempre quan surt aquest tema sempre recordo, i amb això acabo, una frase d'un dels grans genis de la humanitat, que era el Charles Chaplin, el Charlot, que deia, home, diu, és que hi ha tant per aprendre que segur que moriríem siguent aprenents. I això és el que ens ha de quedar. Gràcies. Molt bé.